format arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Una extensiva recerca del New York Times desvetlla com Facebook va lluitar interna i externament durant la crisi de credibilitat recent. Zuckerberg ensenya...
¡Es malo!
¡Es mi malo!
¡Es muy malo!
Zuckerberg ensenya unes gràfiques que demostren que coneix molt bé la naturalesa humana. Morbo, crítica, sadisme i odi són el contingut que més atrauen els humans.
Ha sido un niño muy malo.
Per això li ha interessat que aquest contingut no marxi de Facebook.
Muy malo.
Motherboard explica un treball de recerca sobre vulnerabilitats en la identificació biomèdica.
Motherboard ha sido malo. Ah, no, perdó. No, no.
Biomètrica.
Biomètrica, perdó, sí, que no sé què he dit. Ja. Gràcies. Tot això i més amb en Marc Alier i en Miquel Àngel Cabrera. Hola. A l'episodi 375, temporada 12.
Miquel Àngel Cabrera ha sido malo.
Temporada 12 de Música a la Pobla. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Una pregunta. A veure, a part de Tomàs Manzanares, ¿ha sido malo?
Ha sido malo.
Ha sido muy malo.
He sido muy malo. Y me han hecho pupa al culete. Pam, pam.
Pam al culete.
Pam, pam.
Ai, ha sido malo. Miquel Àngel Cabrera, a part de que
sigui
dolent...
Ha sido malo?
Una pregunta.
A part de que us he fotut una... Bueno, que us he guanyat els dos, bàsicament.
No, sí, aquesta setmana, pallissa,
no.
Sí.
Però em vas guanyar perquè jo ahir et vaig dir que vaig, em vaig deixar el rellotge, vaig anar al gimnàs a fer pilates i em vaig deixar el rellotge i normalment sempre...
Saps el que passa? Que quan comences una competició amb algú has de mirar l'hora. Has de mirar quan li envies, perquè comença l'hora del dia següent que tu li envies, crec
jo. Ah, és no, és el dia
següent. O és el
0-0. És el dia següent.
A la 0-0-0-1.
Bueno, una pregunta sobre l'Apple Watch, perquè des que hi ha el Watch OS aquest nou, de tant tenir aquesta cosa que fa pampallugues de color groc, el puntet de dalt, què vol dir això?
Això jo els primers dies...
Ho hem estat provant amb Miquel Àngel i jo. Això és el walkie-talkie.
Ah, vol dir que el walkie-talkie està actiu. Perquè aquest matí jo estava fent una cacona i de cop i volta el meu rellotge es posa a parlar. Però de veritat estava jo assentat, allà pensant una miqueta com en el tema de les ones gravitacionals, si són reals o no, les han detectat o no, que és el que estàs tu en aquell moment, i de cop i volta el Miquel Àngel em diu, escolta Marc, em pots portar una brida grossa? I dic, ah, d'on surt aquest home?
Vale, una cosa, a veure, el walkie-talkie és un walkie-talkie.
Llavors,
quan tu portes un walkie-talkie de veritat, pots escollir quan algú et pot parlar?
No.
Vale. Doncs és el mateix, l'únic que quan tu aixeques quan veus l'Apple Watch, s'està indicant que el walkie-talkie està actiu. Tu, si vas a l'aplicació de walkie-talkie, pots desactivar i llavors ningú et molesta.
Aquest groc que tinc tot el dia activat és això. Sort que només em molestes tu, perquè si no estaria tot el dia...
T'està dient que el walkie-talkie està actiu.
Walkie-talkie està
el pots
actiu.
Desactivar. Si
vale.
Quan algú t'entra, fa un clenc, s'obre aquell cercle de color groc i a partir d'aquí decideixes si respons o no.
Vale, és que jo el tinc activat sempre. I
tu indica, t'està indicant ell, el walkie-talkie el tens actiu.
Igual que el puntet vermell vol dir que tens notificacions pendents a llegir.
Sí. Jo pensava que el punt vermell volia dir que estaves connectat amb el mòbil. No, sempre tinc notificacions pendents.
Sempre tens notificacions pendents. Doncs el que anàvem. Avui volem parlar d'una de notícia que ha aparegut aquesta setmana passada, que és bastant rellevant. És una investigació que ha dut a terme durant bastants mesos, i bastanta gent del New York Times, on això va revelar que Facebook va lluitar contra les crítiques internes i externes durant la part més important de la crisi de credibilitat de la companyia en relació a diversos fets, un d'ells la campanya de Trump a les passades eleccions presidencials als Estats Units, recordeu la influència russa a les mateixes, i després la posterior crisi de privacitat universitat, amb, sobretot amb el tema de Cambridge Analytica. Mm. Vale? En aquest, jo si voleu, us vaig fent, us vaig posant, us destaco els 6 punts que destaca l'article.
Vinga.
I sobre aquells en parlem. Vale? Primera. L'article diu que Facebook coneixia la interferència russa en les eleccions presidencials, recordeu que va ser l'any 2016, vale? Tot i que a la tardor d'aquell mateix any, el Zuckerberg deia que Facebook no en sabia res. Van haver unes declaracions.
O sigui, va mentir.
Va mentir. Moltes vegades.
Vilment. O sigui, ha sido malo.
Ha sido malo. Mm. Des de la primavera ja havia correu interns que parlaven que des de feia un any es tenia constància interna de la ingerència.
Te faremos un pam-pam al culete.
Mm. Facebook va tenir por dels seguidors de Trump. A l'any 2015... Quan...
O sigui, va tenir por dels seguidors... Qui no? Algú que voti Trump ha de fer por.
Sí, però quan encara no era president.
Igualment.
El 2015 Trump va publicar, encara candidat, va publicar en el Facebook una crida per expulsar immigrants musulmans. Què va passar aleshores? Que empleats de Facebook es van queixar i li van dir a la direcció, escolteu...
Què coño és esto?
Això està incomplint les normes nostres. Aquest tio està incomplint les normes nostres.
Això va contra els termes de servici.
És una mica també el que ha passat en Google últimament.
Sí.
Han sido malos.
Sí, sí. Doncs els empleats van parlar amb el Zuckerberg. I què ha fet el Zuckerberg?
Passar de tot.
Encara estan ara aquelles declaracions del Trump al Facebook. Mm-hmm. Brutal. Mm-hmm. Vale. Bueno, jo us vaig aixant els punts. No sé si voleu comentar alguna cosa. Més coses que va fer Facebook. Facebook va llançar una campanya d'atac contra els qui els van criticar per no fer res en la ingerència russa.
Una cosa, el que sí que em sembla que tot això que ho han intentat, quan s'ho han amagat, no? Mm. O s'ho han callat, en canvi no han tingut cap consideració en deixar constància aquests correus, no els han borrat o no?
No.
No han intentat tapar-ho de cap. Si després es fa una investigació, saps que el primer que miraran són els correus. Yeah. Això no ho han tapat.
Bueno, suposo que hi ha gent que va conservar aquesta informació i aquesta informació és la que ha arribat.
Igual hi ha gent que ha marxat de l'empresa i que segurament s'han emportat
no
correus.
No ho hauran fet públic perquè jo crec que hi ha determinades clàusules de confidencialitat que no poden fer segons què, però sí que poden, una vegada no hi són, compartir-ho amb els periodistes que van portar endavant aquesta recerca. El que va fer també Facebook, clar, això vol dir a nivell de no fer res o de passar de tot, vale? Però també Facebook el que va fer va ser intentar generar lobby a favor seu. Entre altres coses va contractar un senador perquè mitigués aquesta campanya que es va dir de la ingerència, o sigui, que no havien fet res davant de les ingerències russes a les eleccions presidencials.
Un governador en càrrec.
En càrrec, sí, sí. I ui, encara hi ha més, Encara hi ha més coses. Semblen les de la caixa, els de Facebook. Després explico un exemple que veureu l'analogia. Quan va aparèixer la crisi de Cambridge Analytica, internament els directius de Facebook van pensar que podrien contenir els danys. Control, damage control. Clarament no ho van aconseguir, ni amb la compareixença de Zuckerberg a la comissió d'investigació. Us recordeu d'aquestes imatges? Que el Marc moltes vegades les havia comentat.
Sí, que van amb xancletes i no, i va ser...
No, bueno, no sé...
Que estava molt blanc, no? Que es va quedar molt blanc i tal, sí.
I
això que va ser l'any passat?
Va ser el 2017, diria jo, no? 2017 finals, diria. Sí. El que em va sobtar més va ser que els mateixos polítics tampoc li van preguntes excessivament intel·ligents. Alguna, crec que havia una senadora, una congressista, perquè això era el Congrés.
Sí, que allò que li va dir, em pots dir a quin hotel has anat,
sí,
no? I amb qui has estat i això.
Sí, sí, sí. Ah, és l'única.
Sí, sí.
Bueno, doncs, arrel d'aquesta crisi, i veient que el Zuckerberg havia anat a la compareixença, això es va generar internament moltes crítiques dels mateixos treballadors. I aleshores Facebook va endegar una campanya interna que es deia, per empleats, una campanya per empleats, que es deia We Get It. En el sentit que era com una promesa a la gent que l'empresa tornaria a fer les coses bé, quan no les havia fet mai bé. Aquest és un altre dels punts que van investigar la gent de New York Times. Les crítiques que Facebook, arrel de tot el que hem explicat, va rebre de grans empreses de la competència, com ara Apple, aquesta no sé si la sabeu, però aquesta és molt bona.
Sí, 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 hi ha un pic entre el Zuckerberg i el Tim Cook, important.
En aquell moment, quan va aparèixer allò de Cambridge Analytica, el Tim Cook va fer unes declaracions, va dir, no va parlar de Facebook, però va dir això. Mm. Va dir, a diferència d'altres, nosaltres no trafiquem a les dades personals.
Pam.
Això ho va rebre Zuckerberg, i què va fer? Va reunir el seu consell de direcció. Tots. I els van dir, qui té iPhones? Que levanta la mano.
Hòstia. Vamos a quemar todos los iPhones.
Tu has sido malo. No.
Has sido malo.
Els hi va dir, sí, doncs deixeu de fer servir Android, iPhones ara mateix, i de tots heu de fer servir Android. Una xurrada, eh?
O sigui, però... entenc que ell feia servir Android, també.
No ho sé. Ho va reunir
segur
tot
que es
el
va
consell
quedar
de direcció.
Com els profes d'interfícies d'aquí de la Uni, que estan tot el dia... contra Apple, no? Mm-hmm. I després vaig acabar amb un iPhone al tio que li dius, a veure. Mm.
Bueno,
i la última, la última.
Ataques personals, no? Ha sido malo, Miquel.
La última. Facebook, ja us he dit que va començar fent lobby amb aquest
amb el governador.
Doncs, més coses. Hi ha un senyor que es diu Chuck, com el Chuck Norris, eh?
Sí.
Schumer, que és senador per Nova York, si no recordo malament. Aquest senador va ser el que va rebre més donacions als empleats de Facebook per la campanya de les eleccions del 2016. Vale, doncs clar, quan van haver-hi la crisi de confiança, Zuckerberg, bueno, la gent de Facebook li va dir al senador, tio, ajuda'ns, que va ser, de fet crec que va parlar amb el Warner, va ser un dels que va ser més crítics amb el Warner amb el tema de les declaracions. Doncs aquest senador, el Schumer, el Chuck Schumer, té una filla.
Que té Facebook.
No. A que no saps on l'han col·locat a treballar? Ah, Facebook.
Sí, és com una puerta giratòria, no?
Sí, sí, bueno, com jo conec una família real que una de les seves filles està treballant a la Caixa. Vull dir, pues és lo mismo. Mm-hmm. Vale? Vull dir que tot això, com veieu, continua la polèmica de Facebook fins ara, i la novetat de tot això que us acabo d'explicar és que el propi Mark Zuckerberg ha començat, o sigui, s'ha compromès a fer una sèrie de posts en el seu blog, que el personal que té
un
a Facebook.
Seu.
Que
ah, on, ho fa dins d'una de Facebook. No, no té un blog.
Home,
extern,
perquè
és facebook.com/notes/Mark Zuckerberg. Vale. A Blueprint for Content Governance and Enforcement. I és interessant de llegir perquè és la seva visió, vale? Ell no entra en la crisi de credibilitat, sinó que diu en aquests primers posts que ha fet, diu, nosaltres hem analitzat el comportament humà, i va publicar unes gràfiques on es veu com d'enganxada està la gent quan el que publiquen altres té relació a odi, a enfrontament, a sexe i a violència, i això genera uns pics d'enganxament brutal, vale?
Això no calia saber.
No, no, no,
això a la vida real
ells,
passa.
No, ells ho saben, i a més es fan experiments, i fan experiments AB, fan
no, només
proves...
No, ho saben.
I...
És que Facebook viu de la publicitat. Quanta més estona estigui la gent enganxada a aquest contingut, més publicitat ven i més diners fa.
Sí, no, però,
i això no és d'ara.
Que
això...
no em sembla extraordinari que ho sàpiguen, perquè això no. Te'n vas a qualsevol poble i saps que el bar... Que
sí, però aleshores per què publiques una normativa que no pots complir però... i no vols complir?
No, però ells no ho saben a nivell del bar. Ells ho saben a nivell de coincidències de quines paraules concretes i amb quin tipus de persones, perquè un senyor d'un bar pot conèixer el que passa a la seva parròquia, sí. En la gent que li ve. Ell el que sap és totes les parròquies, com es divideix
tot el
món, tots els seus seguidors, en diferents parròquies, i pot agafar i dedicar-se a provocar amb una granularitat molt petita. Et fiquen a dintre d'una població, d'una cohort, que de fet és com aquí anomenem els porcs, els grups de porcs, són les cohorts.
Les piares.
La piara en castellà, doncs en català és una cohort. Doncs es diu que es fa una gestió de cohorts. S'ajunten els usuaris en grups de porcs, i en funció de la cohort on et fotin, et donaran els anuncis que tu vulguis. A veure, aquí hi ha una cosa molt, molt, molt complexa, però que entenc que és un símptoma de la forma com està estructurat el sistema. Vale? A veure, li passa a Facebook i li passa a Zuckerberg, que a més és una persona que sempre ha sigut marcadament una persona molt complicada i molt poc empàtica. Vale? No és la persona que per poder-se relacionar amb altres persones va crear la xarxa social. I havia fet diverses coses, que és com es relaciona. Allò, vale.
A més, no havia sigut ni idea seva.
És una xarxa social gossip. O sigui, és per...
Sí. És una xarxa social. El que passa que és una xarxa social que aporta un valor aporta un valor. Hi ha molta gent que no marxa de Facebook perquè és el seu únic instrument per mantenir-se en contacte amb gent que normalment no estaven en contacte. Jo dic, a veure, abans el que hi havia és la gent que més o menys t'importa, et truques. I allò que passava, que jo en recordo que es juntava la meva iaia amb una tieta àvia, juntaven una tarda i en una tarda agafaven i repassaven tot el que havien fet tota la família.
Si tu havies conegut una nena a la universitat, t'havia molat molt, però sempre havies tingut problemes relacionals, passen els anys, i vols saber d'ella, per això
mira,
crees Facebook.
O sigui, això se'n diu stalker, eh? Això se'n diu stalking. O sigui, si tu hi ha una nena a la universitat que t'agrada molt, l'agafes i et fas amic de l'amigueta o de l'amiguet, o li entres directament.
Si no tens problemes relacionals. Però si els tens, t'inventes una
situació. Però és que l'evolució el que permetís és que la gent que tenia aquest tipus de problemes relacionals no es reproduïa i s'extingeix i l'espècie millora. Vale? O sigui, sí. ja està. T'extingeixes si no ets capaç d'agafar i entrar en un altre ésser humà i dir, hola, mira, estic aquí, tu estàs aquí, què et sembla si anem allà a darrere d'un raconet? Doncs, collons, doncs, a veure, forma part de l'aprenentatge vital. Eh? Tothom ha tingut una mica de talla a l'entrar segons qui, i hi ha un moment que has de dir, escolta, saps què? Podríem anar allà endarrere. I qui no ho fa això, escolta, s'extingeix, els seus gens no s'escampen. Vale, ara què necessitem? Necessitem Tinder, vale? Perquè la gent directament, oye, que ets el cajete...
No, és el mateix però per Tinder, no?
És el mateix. Vale,
vale. Ja un casquete però per Tinder.
Vale, per Tinder, vale. Molt bé. El que tenim ara és que hi ha un mecanisme que és les xarxes socials. A més és una arquitectura que el que afavoreix és que hi hagin els grans guanyadors. Per això gent com MySpace o altre tipus de xarxes socials s'han anat extingint i van caient. Ivan Keino, Google Plus...
Google Plus l'han extingit ells mateixos.
No, però es va extingir ell mateix, però hi havia Orkut, que era una xarxa social molt potent en alguns països i que funcionava i que, bueno, al final pues, Facebook és el gran guanyador. Però la forma en què estan dissenyades aquestes xarxes generen que, primer de tot, el que ho explota generen aquest gran poder i aquesta gran capacitat de manipulació, i evidentment hi ha gent molt interessada en poder exercir aquesta capacitat de manipulació i estan disposats a pagar el que sigui, i aquests senyors han d'explotar la seva informació.
Hi ha una empresa darrere que està disposada a cobrar el que sigui.
A cobrar el que sigui.
Per això, i amb poc criteri ètic.
Vale, això es porta a un tema que s'està parlant precisament aquestes setmanes. L'altre dia estava parlant, no sé exactament on, el president de França, el Macron, que deixa el córrer també, però el Macron va dir una cosa que té tot el sentit del món. Actualment hi ha dos internets. Un és l'internet xino, que és un internet on està absolutament regulat i controlat fins al backbone
pel govern.
I després hi ha el govern de Silicon Valley, hi ha la internet de Califòrnia, que és la internet on és tot lliure, barra lliure...
Però això no és veritat.
I tot, bueno, conceptualment. Vale? A veure, evidentment, el que passa és que quan hi ha aquesta llibertat el que es genera és una dinàmica d'un control dels més forts.
Perquè és el poder. Que és...
Exacte, quan hi ha un entorn no regular, evidentment hi ha, doncs, o sigui perquè hi ha gent que és tecnològicament més poderosa, més innovadora, o perquè hi ha un poder econòmic al darrere, no és un internet plana. Però per una banda tenim la internet xina, que jo crec que jo no la vull, vale? perquè hi ha certes coses que no podré dir, certes coses que no podré pensar, i certes coses... És un internet on tu pots fer negocis, però no pots opinar sobre política o sobre segons tipus de coses, i on es dissenya la cultura... top down, i per això es fan aquest tipus de xarxes socials que et traurem crèdits socials.
I tu penses que en l'altre no es dissenya la cultura també?
Exacte, en l'altra banda s'està fent un altre tipus de disseny, però està guiat per un altre tipus d'incentius. El que estava dient el Macron és dir, potser haurem de buscar una cosa entremig, perquè aquests que són tan grossos, poder-los agafar i controlar i regular d'alguna manera perquè no fotin coses com aquestes que estan passant ara, però que tampoc volem un entorn completament governamental. Aquí és una cosa que ja havíem comentat alguna vegada. Als Estats Units, la gent estan on hi ha un govern el més prim possible i més tot està més desregulat, i la gent té una desconfiança massiva sobre el govern, i a més és una desconfiança que, diguéssim, des del govern estatal es fomenta perquè desconfies del govern federal, perquè és allò, nosaltres contra els federals, i això genera Estats Units, i en canvi aquí a Europa, on tenim moltíssima regulació estatal, tant ja sigui estatal com a nivell europeu, a nivell comunitari, tenim aquest tipus de regulacions, però en canvi tenim una desconfiança molt gran de les grans corporacions. O sigui, tenim por potser del que no volem, però d'alguna manera és aquest l'escenari. El que s'ha de veure és cap on va això. El problema que hi ha actualment és que Facebook hi ha gent que els està marxant. El problema és tant que la gent deixa Facebook, i tu has deixat Facebook, i jo he deixat Facebook, però estem encara a WhatsApp.
O a Instagram. No passa igual a tot arreu, però a l'estat espanyol, i a molts llocs del món també, adolescents i joves estan a Instagram.
Estan a Instagram, però fixa't que el que va fer en una pràctica, jo entenc que en aquest cas monopolística total, Facebook a principis d'aquesta dècada va comprar les dues grans amenaces que tenia com a xarxa social. Ha deixat tranquil a Twitter, que queda en aigua de borrajes, és com diguéssim el d'allò, no hi ha monopoli, perquè mira, hi ha Twitter aquí, que és una xarxa de la que se'n podria parlar molt, però fixa-t'hi que... I després hi ha una altra cosa que fa
Facebook.
No el
fa servir tothom.
No, és una...
El WhatsApp sí. I el WhatsApp té una capil·laritat multigeneracional. I és un tema que a mi em preocupa molt, perquè fins ara no hem vist, o no ha sortit a la llum, pràctiques de Facebook ingerentistes, com en el propi Facebook, a WhatsApp.
Hi ha indicis, però...
Però volen implementar les històries a través de l'Estat.
Però el dia que comencin a aparèixer coses, i el dia que comencem a saber de veritat què... si és que fa alguna cosa.
Que creuen o que no creuen. Hòstia, no.
Aquell dia serà molt perillós perquè a WhatsApp està tothom. Està la meva germana, està la meva mare, està
sí,
els meus nebots.
No massa.
No, WhatsApp, allà no.
No, clar, però pensa més a més que el WhatsApp el que té és una agenda de contactes. És l'aplicació...
Té accés als teus contactes.
És l'aplicació que té l'accés a l'agenda de contactes.
I
crea...
Instagram també.
Instagram no, a l'agenda de contactes no.
No, bueno, tu li pots treure. Jo ho tinc tret.
Sí. Tu li pots treure.
Hi ha tantes, però LinkedIn també t'ho demana.
WhatsApp per treballar necessita tindre accés a la teva agenda de contactes, perquè és la forma que funciona WhatsApp. Sí. Instagram, tu segueixes una gent i pot ser que hi hagi algú a Facebook que estigui per allà i pots connectar el teu compte de Facebook o no. Però ells ja saben més o menys qui ets. El problema que hi ha aquí és que tu tens que, quan apareix una startup que implementa alguna funcionalitat social interessant, a veure, com per exemple les històries d'Instagram, que és una cosa que es fa servir bastant ara, és una cosa que estava a Snapchat. I la gent d'Instagram van agafar i Facebook ho ha copiat i ho han cascat allà dintre. I cada vegada que apareix algú amb una... O per exemple, hi havia aquells de Twitch que van agafar els de... aquells que feien els de Periscope i els de Twitter els van agafar, els van comprar, els van piratejar i... O sigui, primer els van piratejar, els hi van copiar la funcionalitat i després els van acabar comprant. Però això són tècniques anticompetitives.
Hi ha dos coses, que una que passa a WhatsApp i l'altra que passa a Instagram, que a mi socialment i sociològicament em preocupen. ¿Vale? WhatsApp, perquè més enllà dels mitjans de comunicació tradicionals, comprats o no comprats, en aquest país parlo, és la via de difusió de les fake news més important en diferència. Res Twitter i res... És WhatsApp.
Sí,
és
res
horrible.
Que t'arriba algú per WhatsApp, el 90% de probabilitats és que sigui fals.
I me n'adono, no parlo... O sigui, jo tinc un grup amb la meva família i quan ma mare puja coses del rang que sigui, no paro de corregir-li, de dir, escolta'm, això no és veritat,
no és veritat
ni en aquest sentit ni en l'altre.
I si tens una causa, no li fas cap bé la teva causa.
Exacte.
Perquè llavors posaràs argumentaris en mans, diguéssim, de la gent que va del teu pal i seran desautoritzats molt fàcilment.
Correcte.
Dirà, és que no en teniu ni puta idea perquè això no és veritat i aquí teniu tots els elements per
desacreditar-vos. Això no sorprèn. O sigui...
Però a mi això em preocupa. I l'altre que també em preocupa i va per un altre sentit.
Per cert, ja sabeu que la Terra és plana, no?
Sí, totalment. Sí, els marcians venen de reticulint. I l'altre em preocupa Instagram, perquè és el paradigma del gilipollisme.
Instagram,
sí. La gent, o sigui, aquest postureo, que ja s'ha convertit en una manera de fer i manera de ser i manera d'anar als llocs i manera de visitar i manera d'actuar, i que hi ha gent, adolescents, que viuen tot el puto dia pel postureo d'Instagram.
Sí, sí. Però quan fas uns macarrons, on pots posar la foto dels macarrons que has fet?
No em preocupa això.
Tenen una vida buida.
Poca broma, és la foto que m'ha tingut més likes dels últims 3 mesos. Però... Vaig uns macarrons gratinats al forn i tothom, oh, quins macarrons!
Però tu no... No ponderes la teva vida amb aquest valor.
No, hi ha gent
i els adolescents sí.
Omplen la seva vida amb això.
Sí, i em preocupa molt perquè ho estic veient, ho estic veient amb els meus nebots. Sí.
Bueno, però vale? A veure, també hi ha una...
No sé,
una...
A mi això em preocupa. I em preocupa perquè aquests dos canals, que són molt influents a la nostra societat, estan en mans d'un depravat. D'una persona que ha demostrat tenir, i ho està demostrant contínuament, que no té cap valor ètic i moral positiu.
A veure... Aquí el que hem de tenir en compte també, a veure, jo crec que totes les generacions que hi ha hagut, pràcticament hi ha textos de l'època dels grecs,
dels grecs
parlen,
dels romans,
de l'època dels grecs i dels
romans, anaven dibuixant polles com a grafitis.
Dibuixant polles a les piràmides com a grafitis. I, per exemple, es parla quan en els textos que descriuen en Juli César quan era jove i el seu grup d'amigotes, eren els que anaven amb la túnica deixada d'anar, la deixaven així bombatxa, i eren els de la túnica bombatxa.
Bueno, Pompeia conserva conserva les campanyes electorals de Pompeia, dels
t'hi cagues,
no? Brutals. Sí, sí,
clar,
sí,
doncs, però llavors, sempre, d'alguna manera, cada generació...
Són grafitis o pintades o coses que...
Sí, i també hi ha les cases de barrets, que també hi ha com un camassutre allà pintat a la paret. És molt xulo, Pompeia. A més, hi ha els passos zebra, perquè realment tens els carrers...
Eren
carrers que s'embarraven. Llavors, el nostre pas zebra, allà Pompeia hi era, però eren unes lloses de més d'un pam d'alçada, perquè, clar, al carrer passava tot el fang i tot això, i anava als carrers, i llavors hi havia... les ratlles del pessebre eren lloses de veritat, i els carros entraven per entremig.
Faltaven els Beatles allà enmig passant per Pompeia.
Sí, sí, imagina't els Beatles... Hosti, això seria una samarreta xula.
Sí, sí.
Bueno, a veure, tornant a això, cada generació...
Royalties.
Cada generació d'adolescents ha tingut la seva gilipollada i ha tingut que agafar i fer els seus errors i aprendre d'alguna manera a...
Mira, veia adolescents, i no tan adolescents, també més joves, amb unes imatges d'un concert. Això ho va publicar el Ganyet, si no recordo malament, que sempre és aquella persona que ens agrada molt perquè ens fa pensar, d'un concert de Sweet Home Alabama.
El Sweet Home Alabama, sí.
Que era d'un grup americà.
El Lynyrd Skynyrd?
Exacte. Doncs hi ha un concert a l'any 77 amb un estadi a no sé on, no sé si era a Texas o algun lloc dels Estats Units. Mm-hmm. Tot era gent de Woodstock, saps?
De Woodstock, sí.
Aquest perfil. Milers de persones en aquell concert. Milers. La càmera va passar per damunt de tots ells. Les ties aquelles que estaven a sobre dels tios, sí, amb els pits allà a l'aire, que no portaven sostenidors, a tu t'hagués agradat molt.
M'encanta.
Saps quina diferència? Sí, saps què era sorprenent?
Què?
No hi havia un puto gordo, tio. Ni un gordo. Milers de persones i la càmera amunt i avall.
I no hi havia gordo.
No. No.
Sí.
Vale, un podí. Aquella joventut estava gilipollada. Però els valors... Quins valors estaven posant damunt de la taula? Més allà de les drogues, l'LSD i tot el que tu vulguis. Escolta... Eren valors de llibertat, de compartir...
No, també hi són. No aquests sé. Valors jo, també jo... hi són. A veure, cada generació té els seus problemes. Hòstia, a veure, quan jo era adolescent... Doncs... Collons, agafàvem unes tajes que deixen córrer.
I ara no.
I tu, i ara no. Bueno, però era una cosa que havíem fet. Molt, o sigui, molt, no, exacte.
Però és pitjor poder encara, eh? Perquè ara, si no vas taja, ja no moles.
No
I a mi em passava això. Quan comences d'adolescent, si no fumes el porret o si no, no sé què, ja ets un bitxo raro. No sé
això,
si passava,
això passava abans. Sempre.
Sempre passa. Sempre hi ha el grup que la teva colla es dedica a agafar les tajes tremenda, llavors és el moment que potser has de deixar d'anar amb la colla.
Sí,
és alguna cosa que has de decidir.
Passa que ara es van sumant, no? Perquè abans no... Clar, es posàveu tajes, però no teníeu el mòbil tot el dia enganxat al nas.
No, clar, a veure, ara hi ha un problema. És que avui ara agafes una taja i vas a quatre potes fotent la vomitada i a sobre l'endemà t'envien les fotos en el Snapchat del grup o a Instagram o en el
ara
Facebook i t'etiqueten o en el que sigui. Llavors, això és un problema. Però bueno, jo entenc que, a veure, o sigui, els adolescents deixem-los tranquils perquè seran adolescents i hi haurà complicacions concretes. El tema és quan aquestes coses es converteixen en coses sistèmiques de tota la societat. I llavors, el problema està, primer, hi ha una empresa que té moltíssim de poder, que està fent activitats anticompetitives, perquè una o dos, o compra els seus potencials competidors, o es dedica a, simplement, quan hi ha algú que està innovant, copia les innovacions en 2 setmanes i les llença i aquella empresa es converteix en una cosa irrelevant i està mantenint-se en el control per aquest motiu. I això, sí,
això, això, és que, això és el que em preocupa. Llavors, que estigui tot en mans de...
Aquí el que cap és dir, cal donar la raó en el Macron, si cap, és dir, hem de buscar un camí intermig i han d'haver-hi mecanismes.
Estem fatal si estem reivindicant donant-li la raó al Macron.
Bueno, aquest senyor...
Fatal, però fatal.
No, però, a veure, també és una de les altres coses que precisament avui estem... O sigui, ara imagina't que surtis, ara dic una cosa gruixuda, eh? Mira que surt l'Albert Rivera.
A on surt?
Algun lloc. Vale? Surt
col·locat d'una discoteca? O surt...
No, després de passar un control en un aeroport. Vale?
Que per cert, un altre fake news. És que va ser boníssim. La setmana anterior jo vaig passar pel control d'un aeroport, ¿vale?
Sí.
I davant meu li va pitar a la història amb una persona.
A mi sempre li piten els meus fills, espera, sempre.
Vaig anar i li
la
vaig
cadera
dir...
cadera de hierro.
Sí, no, i li van fer passar... No, li va petar perquè hi ha un pito aleatori.
Sí, l'aleatori, el control aleatori.
I va passar... I no, jo li estava explicant amb una amiga...
I et passen un celo i ho fiquen en una màquina i miren si hi ha drogues o explosius.
Control de drogues.
Drogues?
No, de drogues. I el nano que estava allà de vigilant, els que estaven de vigilant, jo em va sentir fer el comentari i quan vaig passar jo, que jo no, a mi no havia pitat res ni estava fent cap prova, em va venir i em va dir: "Todo el mundo se piensa que es control de drogas y esto solo controla explosivos." Només és control d'explosius. Però quan va passar l'Albert Rivera, que no, clarament no és sant de la meva devoció, i tot el que va passar a l'aeroport de Barcelona, què és el que van dir les notícies? Tothom feia mofa del control antidrogues. Doncs pues no es mesuren drogues en aquell control.
És explosius.
Només són explosius.
Sí.
Que està mal fet saltar-se el control, eh? Però que no eren drogues. No es mesuren les drogues en allà. Bueno, per mesurar les drogues t'han de fotre en una habitació i te los tienes que passar muy bien.
Ara m'he dit que surt l'Albert Rivera i diu una cosa que tingui sentit, de sentit comú. Per què no ho pots reconèixer? Avui sembla ser que el missatge, en funció de la persona que vingui, no el podem acceptar. O sigui, és possible que vingui, jo què sé, en Puigdemont i digui una bajanada i no la puguis criticar perquè qui se'n pugi, i en canvi si ven Rivera i diu una cosa que tingui sentit comú i no el puguis aplaudir perquè ens hem polaritzat. I jo dic, no, dius, en Macron ha dit una cosa que té sentit comú. Doncs analitzem el que diem i oblidem-nos del pal que va en Macron, que segurament no ens agrada.
És cert, el que passa que hi ha personatges que la seva vida pública estan basades en la manca d'ètica i la mentira. I amb aquesta gent, crec jo, que no te'ls pots creure. Encara que puguin... Sí, és més, si aquesta persona diu una cosa que és raonable, dic, hòstia,
que xungo,
què estarà buscant?
El tema és dir, per què aquest senyor ha posat això sobre la taula? Això sí que t'ho pots preguntar. Però en aquest cas jo crec que és molt important el tema aquest de dir, a veure, i a més en la Unió Europea ara hi ha una sèrie d'activitats de regulació, algunes estan bé, algunes no estan bé, però el que sí que està clar és que hi ha empreses que tenen massa poder i, a veure...
Per cert... Lo del
Trump, lo del Brexit, lo de Brasil no es podria explicar sense l'utilització d'aquestes eines.
Que malament les empreses que controlen...
Bueno, i l'Alemanya!
Sí. Que malament les empreses que controlen, o sigui, que gestionen el tema de la competència i que haurien d'impedir que Facebook comprés WhatsApp i comprés Instagram, com és que no ho van veure? Vale? O sigui, no s'hi van posar de veritat, perquè no van aturar aquest tipus de compres.
No, a més, als Estats Units, que són molt d'allò de l'antitrust, i no. Directament, i realment, és que amb Instagram i amb WhatsApp tenen el d'allò, i a més eren compres d'aquestes de molts quartos. Molts quartos.
Avui anem a un programa que serà una miqueta més ràpid, perquè no vull que arribeu tard a classe per culpa de mossegar la poma, i sempre us passa igual. Si us sembla, aquesta segona notícia la deixem per comentar en la segona part, que ara en truquis i alguna coseta més que us vull dir, i anem cap a la comunitat.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Ja m'he venut l'Smart. Ho sento. Ja sé, sí,
la comunitat és parlar del Marc.
Ell és la comunitat. Ja me l'he venut, ho sento, ja podem acabar la secció.
Vale. No, deixa'm dir diverses coses. Una, és molt... Tu i jo que vam estar veient aquest cap de setmana, vam repassar el workflow de postproducció, sí, et vas ensenyar les estadístiques de Spotify, que van augmentant mica en mica, ja tenim 25 o 27 oients via Spotify, i vas veure també les de iTunes.
Sí.
I et vaig ensenyar el llistat de...
Caga Telorito la feina que fa el Tomàs. O sigui, fer un podcast és més complicat del que sembla.
És
del
feina.
Que jo em pensava que era.
És feina.
És jo molt complicat.
T'agraeixo que ho reconeixis, que ho reconeguis, i que a més vaig estar allà, vas estar 4 hores pringant allà.
És, és, més complicat del que hauria de ser fer un podcast.
Sí, perquè hi ha parts que no puc integrar-les de cap manera. No hi ha una API darrere que puguis cridar ni que puguis fer una... Encara que sàpigues programar, no ho pots resoldre d'aquesta forma. Això ve perquè jo que veig les estadístiques de quan compreu a Amazon, que us agraeixo moltíssim via afiliats...
El Black Friday...
Sí, doncs, La setmana passada les estadístiques de compres des de dilluns a divendres i dissabte i diumenge van anar a fer així. Cada dia baixava més. Jo deia, aquest mes no... Sí que arribem perquè ja hem superat el punt crític, eh? És un mes excepcional. Divendres, dissabte i diumenge. Diumenge allò era un desert. La gent no comprava res. Home, no comprava ni un mitjons d'hivern. Mira que ja feia fred, ¿vale? Hòstia, de cop i volta, tio, el dilluns...
No? Comença la setmana tothom. Black Friday.
I us agraeixo molt perquè a Telegram molta gent ens esteu dient. Ja sabeu, ja és que se m'han acabat els gatets. Ja no trobo gatets ja. Per posar...
Jo m'agradaria saber els gifs que posa el Marc. O sigui, quines paraules clau posa per...
Sí, què busques quan els teus gifs?
És que és una funcionalitat que hauria de tenir el Telegram. És a dir, d'aquest gif dona'm la paraula perquè surti.
Exacte.
No, és que no n'hi ha una. És que no n'hi ha només una. N'hi ha moltes.
Hi ha diverses, però que... Bueno, no sé.
A mi ja se m'han acabat els gatets, per donar-vos les gràcies.
Sí, sí, jo m'hi dedico, eh? Jo els gifs me'ls busco, eh?
Sí, sí. Es nota que són currats perquè són bons.
Sí, sí.
Doncs això, doncs gràcies a tots. Seguiu-nos, seguiu fent-ho. Aquesta setmana és important per nosaltres. Penseu que entre aquest mes i el que ve generareu tots els ingressos que com a mínim mantenen viu el bàsic de Mossega la Poma. Mm. I aquest mes us hem de donar les gràcies per fi, sí, perquè sí. Què tenim?
Ja tenim un aparato que ens hem tingut que anar un ratet al lavabo.
S'han acabat els paperets. No hi ha paperets.
De pajote. Un aparato que és un aparato que podem agafar i gravar coses i posar-hi micròfonos i és molt maco.
És molt xulo, sí. Per fi tenim un aparell d'alta qualitat que ens permet fer de taula portàtil i acoplar-la a un iPad
fer
o a un...
Fer podcasting a l'Starbucks.
Exacte. I si no portem res de tot això, només el mateix aparell ja ens permet fer un enregistrament d'alta qualitat.
És l'evolució del Tampax.
Exacte, és un Tampax, però...
Els oients històrics, molt històrics de Mossega la Poma...
Sembla que ells els cazafantasmes, més que això.
Els oients molt històrics de Mossega la Poma, sabeu que jo tenia un trasto, que no sé on cony està, que ficaves en l'iPod i gravaves amb l'iPod posant-ho...
Que era una xinxeta.
No, anava pel port...
Pel port aquest de 32 pins...
Que ja no està, el dock. No. Bueno,
no, dock es diu.
El dock, sí. El port del dock l'enxufaves a sota i era un micro que sonava bastant bé. El Tampax sonava bastant bé. I tenia forma com de... Era negre, però semblava un Tampax.
Mm-hmm. Molt bé, doncs això, gràcies a tots.
Podem fer Mossega la Poma a l'Starbucks, eh?
Que no
hi ha res més. Les primeres temporades hi havia el del Tampax i l'efecte polímer.
La podem fer amb un huracà de classe 5, perquè ara tenim una bola d'aquelles que cobreix i no se senten els pop-pop-pop amb els micròfons.
Imagina't. No hi ha res més hipster que fer un podcast d'Apple a l'Starbucks.
Ha de ser molt necessitaríem el Rai.
És que més
hauria d'haver-hi en Rai, si no...
Més no, ja no.
Hòstia, en Rai que és tan hipster que ahir a Instagram enviant fotos d'ell fotent esquí de muntanya.
És molt hipster. Doncs anem a la segona part, si us sembla. Anem a la part de l'altra notícia que us havia comentat, i és que la pàgina web, aquest site que es diu Motherboard, molt important, diu que uns investigadors han aconseguit generar falsos patrons genèrics d'empremtes digitals. I amb ells han aconseguit, o això ho han provat en molts smartphones que tenen l'empremta digital de desbloqueig, i han aconseguit un percentatge enorme...
Empremta dactilar.
Sí, dactilar, d'acord.
Dactilar, no sí, digital, sí. Dactilar. Sí, digital...
Això ho diu molta gent, el de digital.
Dactilar.
És cert, i jo sóc el primer que ho haig de corregir.
Ara que Apple...
No, perquè jo estic dient de què parla aquest home.
Doncs l'empremta dactilar, el que han fet ha sigut agafar uns quants patrons fakes comuns, i amb aquests patrons poden desbloquejar moltíssims telèfons, però molts telèfons.
O sigui, han tret com metapatrons de...
Correcte.
Ostres.
Us enllaçarem en aquest article, perquè hi ha enllaços també en aquest article de què s'està fent ja amb el Face ID. Amb el reconeixement facial.
Bueno, però això està bé que s'agafin i ho publiquin i diuen, foten així, perquè automàticament a partir d'aquí canviar-ho per part d'Apple és software. Mhm. És software. Si entens el tipus de hack que t'estan fent, et pots protegir. Mm-hmm. I pots dir, igual... implica que li diguis a l'usuari, ei, escolta, ja t'ho torna a posar les empremtes que m'ho miraré millor, però és una opció.
No, i també trobar com... O sigui, si tu publiques uns resultats i expliques com ho fas, també els sistemes que treballen generant les... desant la informació, interpretant la informació, es poden perfeccionar. Eh?
Aquí, un problema és que Apple està implementant seguretat per obscuritat, perquè ells tenen el mecanisme aquest d'autenticació del Finger ID o com es diu?
Touch ID
o del Face ID, i és un sistema de seguretat que ells han inventat, el tenen a casa seva, no el fan open source ni el publiquen perquè no volen que Samsung i Google i tothom agafi i copiï el seu sistema, per tant el volen protegir d'alguna manera, però tenen el tema aquest que és segur perquè ningú el sap, però en canvi no s'ha provat prou. O sigui, si un sistema tipus Touch ID es publiqués com open source i una pila d'especialistes es dediquessin a mirar com petar-lo i llavors seria molt més segur, però precisament com que no es publica perquè és com un secret comercial, igual d'aquí escolta, 4 o 5 anys ja diu, mira, escolta, això ja passa, no ens guanyem la vida,
això passa amb
el fem open source,
sí,
i el tindrem molt, i aquests sistemes seran molt més segurs. Potser necessitem uns anys cada allò, o que hi hagi algú que ho desenvolupi, que ho publiqui.
Aquesta notícia em va arribar gràcies a en Josep Ruano. Li hem de donar les gràcies.
Gràcies, Josep.
De fet, en realitat està a casa teva, perquè és en local.
Està en el telèfon.
Però
els algoritmes que fan d'interpretació i de desinterpretació estan aquí dintre, de xifrat i de xifrat.
Però són algoritmes propietaris d'Apple.
Vale, doncs avancem. Això, ho dèiem a la d'això, però ho recordeu, només queden 4 dies de Black Friday. I per cert, sí, amb els que estigueu interessats en comprar productes d'Apple, un producte que ara està bastant descomptat arreu són els AirPods.
Això vol dir que fa temps que
hi ha ofertes dels AirPods.
La pregunta clau és si els propers AirPods portaran el noise cancelling. La cancel·lació de soroll.
Jo crec que no.
Jo crec que és la funcionalitat...
O faran pagar extra.
Si tenen l'escolta activa de Siri, que sí que se suposa que és la pròxima, és possible que això també hi sigui.
Passa que si tens el noise cancelling, llavors hi ha un consum més elevat de bateria.
Però ja l'oïe Siri també.
Bueno, sí, però no tant.
Hi ha un problema amb el Siri i amb el HomeKit, aquests dies que vam estar provant coses, el modo polvete, que deia jo l'altre dia.
O sigui, arribo a casa seva i em diu, mira, Miquel Àngel, i diu, escolta, Siri, posa el modo polvete, i les llums es posen així de color, i dius, me voy de aquí.
Corriendo, qué miedo.
Corre, Forrest, corre.
Ja també està el modo lectura, eh?
Ha sido malo.
Y luego hay el modo repaso. Tómatelo como quieras. No, doncs, he notat diverses coses, ¿vale? I que li passa a Siri i li passa a HomeKit, que és que utilitzen Wi-Fi i alguna cosa no va bé en aquesta utilització de la Wi-Fi. No és el sistema d'interpretació, perquè quan Wi-Fi m'entén i ho transcriu, perquè en el Apple Watch et transcriu allò que li has dit, ho transcriu correctament. Sí. El problema és que a vegades no em dona resposta perquè el sistema de comunicació no funciona.
De fet, arrel d'això, no sé si ens han escoltat a l'últim podcast, els d'Apple, però ara estan començant a haver rumors que s'estan començant a plantejar que Siri funcioni sense connexió a internet. Que s'ho estan començant a proposar en sèrio.
Bueno, això vol dir... Per això tenen el xip els xips que estan fotent. Per cert, digues una altra vegada del modo polvete.
Modo polvete.
Oye, Siri, posa en modo...
Oye, Siri, pon ambiente polvete. Perquè no tinc encara l'altaveu, si no ja ho posaré. Sí. Bueno, va.
Home, m'agradaria que et posés aquesta música per l'altaveu, sí. També.
Per el...
Bueno, això amb els atajos segurament ho podries.
Sí, sí, segur.
Calla tu!
Bueno, ale.
Hombre, ja.
Bueno, això. Una notícia d'aquesta setmana molt interessant pels que estigueu aquí a Catalunya. En els concessionaris de casa nostra, de Tesla, ja el Model 3 no el podeu... M'he anat a inscriure per poder-lo provar i m'han dit, ¿dónde va? ¿Salao? Que no.
¿Ande va? I...
¿Ande va? No,
pots assentar.
Pots asseure's dintre i mirar-lo.
No,
però no pots provar-lo.
No. El pots llapar, només.
Pots llapar,
no,
sí.
Però jo crec que si tu vas allà i dius, hola, em vull comprar un Tesla i el vull provar.
No. Fins i tot la gent que ja l'ha comprat i l'ha pagat...
No poden provar-lo.
Poden entrar i seure's, però no el poden provar. No el poden provar ni els compradors.
Encara que hagis pagat.
Encara que hagis pagat.
Fills de puta.
No sóc jo el cas, perquè encara hem de fer molts afiliats mosseguis, molts afiliats
no, però,
de...
A veure, és que jo ja t'ho dic. És una cosa que jo em prohibiria a mi mateix fer. O sigui, anar i provar-ne un, No.
Abans que sigui el teu.
No, perquè és que llavors no et pots contenir, estàs amb la visa allà a punt.
Has llegit, et vaig passar un article que parlava un empleat de... No, un empleat no.
Un senyor
que havia comprat un Tesla.
És un senyor que s'havia comprat un Tesla.
Això és brutal.
I que llavors es veu que hi havia un problema amb... Em sembla que...
Però primer va tenir molts problemes en l'entrega.
No, a veure, el problema amb l'entrega el que li va passar és que ell volia afegir l'autopilot. Que és per software, però llavors li van dir ei, això ens ho havies d'haver dit no el dia que te'l donem, t'hem de muntar, hem de posar, no t'ho podem fer el mateix dia, si hagués portat el demà ja t'ho prepararem, però no t'ho puc fer un dia per un altre, perquè avui estem fent lliuraments i ara no t'ho puc posar, o sigui, no és allò tocar un botó, li van dir això què passa. Llavors, l'altra cosa que passa...
Ell no es queixava d'això, ell trobava això raonable.
No, això troba raonable, diu, no, ja, demà m'ho portes i tal. Llavors, el que passa és que resulta que ensà que té un problema amb els miralls, els retrovisors elèctrics, que no li acaben d'anar bé, i diu, escolta, mira, porta'l, que t'ho arreglarem. Llavors el que li passa és que quan li estan arreglant, li envien un correu electrònic dient-li, escolta, mentre l'estàvem arreglant li hem fotut mal, li hem fotut una ratllada a la carrosseria i l'hem d'agafar i ha de passar pel planxista. I llavors va dir, collons! I tenia ganes de queixar-se. Dic, collons, un cotxe que és nou de trinca i me l'han ratllat en el puto taller de Tesla, collons!
Això em va passar amb el primer...
Perdona, és que...
Evidentment, ell...
No va obtenir resposta de com estaven les coses fins que no ho va dir a Twitter.
Sí, ell...
Un servei de postventa d'un Tesla que et costa una pasta no hauria de ser així.
No,
El problema no és que hi hagin aquests incidents, perquè aquests incidents... malauradament poden passar.
El primer iMac que vaig reparar, no, vaig trencar-li la pantalla.
Tu?
Sí, el primer iMac que... Home, el vaig trencar.
Patapam, imagina't.
Pantalla nova.
I no et van expulsar de la feina?
No, em van dir, mira, això és com aquell operador amb el rei, que no sé què, es va descuidar de l'avió, que quasi es maten. Li van dir, no, fora no, ara vull aquest, perquè no li tornarà a passar.
Clar, A tu no t'ha tornat a passar mai més.
No. Ja. No va passar,
mai més. Però doncs el que passa és que el senyor es queixa, els envia un tuit i d'això, i llavors es veu que el tio es volia queixar en els fòrums de Tesla. Vale? Però es veu que ells estava molt enfadat, però es veu que quan va penjar un rant d'aquests cagant-se en Déu i en sa mare, perquè li havia passat això en el fòrum, i se li va esborrar. I va dir, què passa?
Se li va esborrar el
en el fòrum. Llavors, ell el que va agafar i llavors, llegint el fòrum, se'n va donar compte que es veu que la gent que no són Tesla owners tenen limitat el número d'entrades que poden fer en els fòrums de Tesla, hòstia, limitades a una entrada per dia, perquè no volien que se'ls fotessin trolls. Però, en canvi, si tu ets Tesla owner, és a dir, propietari de Tesla, et deixen fer més d'una... et deixen estar allà per allà dintre xerrant. Molt bé. Llavors...
Tesla owner vol dir propietari d'un vehicle Tesla, eh?
Exacte. I llavors ell agafa i truca al suport tècnic del fòrum. Llavors, escolta, bueno, mira, escolta, és que tinc aquest problema. Sisplau, em pots posar com a owner? I m'han dit, sí, cap problema. I en comptes de ficar-lo com a owner d'un Tesla, el van ficar com a owner dels fòrums, amb el qual el van fer superadministrador.
I va poder veure totes les dades de tots els owners que estaven allà, si bruta.
Tot, tenia accés a tot, i allò té l'entrada, i ja entrar al seu bloc on ensenya les pantalles, on tenia accés a tota la informació, números de telèfon,
no va publicar-ho, no va publicar res.
No, estaven blanquejats.
A veure, ell no, va parlar amb Tesla, els hi va dir que havia aquest problema, els va dir, bueno, repareu-lo, aviseu-me quan estigui perquè ho publicaré.
Sí.
Amb això va tenir
i a més a més ell publica el mail que li van dir que gràcies per haver-los informat de que hi havia aquest forat de seguretat, que a veure, en aquest cas és un problema de seguretat d'enginyeria social, o sigui, hi havia algú al telèfon que va dir, ah, com a owner, pues que t'acrac, te meto
owner
com a
owner. Owner de
los foros. No és des l'owner, forum owner.
Jo crec que aquestes coses no sé com poden passar. Bueno,
però, és que, però, sí, a veure,
sempre... Ell deia per això que ell diu, si m'ha passat tant a mi, això pot haver passat amb un altre. Vull dir,
segur que
hi ha usuaris owners de Tesla que també són owners, que poden ser co-owners dels foros.
Suposo que això ja hem fet una auditoria interna. Yeah. Però a veure, penseu que ja des del mateix Kevin Mitnick deia que, a veure, o sigui, que els forats de seguretat reals no és allò del bit de paritat o fotem una cosa com aquestes coses del Heartbleed en els chips i Intel i aquest tipus de cosa. No. L'enginyeria social és un problema, o sigui, a veure, hi ha una noia a la classe d'en Miquel Àngel que treballa en una empresa, en una consultoria de seguretat, i li vaig dir, què, et dediques a buscar pòstits? I diu, sí. La seva feina és anar per les empreses buscant passwords en pòstits per començar.
No, però no només amb seguretat, em refereixo, mira, i ara puc introduir un tema ràpid. un dels oients i amic, el Joan, té un dels MacBook Pro dels últims amb el teclat aquest, Papallona 3.
És maco, eh?
Vale? Papallona 3, que continua sent malo.
Que continua sent malo. Van a l'Apple Store, li han canviat l'ordinador i li torna a fallar. Que ara ho parlava amb ell, no? O sigui, com Apple pot treure un portàtil...
Que val 1.700 paus...
2.400?
És un MacBook Pro.
MacBook Pro, que en 3 setmanes falla el teclat. Que dius, no, és que falla al cap d'un mes i mig. Ai, d'un any i mig.
No, i és la tercera iteració del teclat. És a dir, que han tret 3 models nous.
Un producte que en 3 setmanes ja falla, com treus això al mercat? O sigui, com no ho has... Com és que en els testos que tu has fet interns...
En català seríem
no
proves,
això.
Perquè testos és com
proves,
jardineres.
Perdó,
no?
Proves.
Però ara... Hi ha un problema de disseny industrial i en aquest cas entenc que a Apple estan molt obsessionats en fer les coses fines i segures. Com si
però ho han fet 3 vegades i 3 vegades ho han casat.
No, exacte, perquè hi ha un problema de disseny. En aquest cas hi ha un problema de disseny i hi ha una probabilitat molt alta de que certes peces...
Aquí Apple l'ha cagat perquè l'Apple la cagués hagut de dir si aquest teclat és una merda, el tirem a la basura i tornem a utilitzar els teclats de
però
tota
això,
la vida.
Bueno, per cert, a veure, jo continuo, tinc que fer el segon minuts mosseguis del tema de l'iPad, perquè jo continuo vivint en l'iPad. Estic fent servir...
Living in an iPad.
Sí, estic fent servir el portàtil, ara l'obro per accedir dades que hi havien en allà, en el disc dur, i que no estaven ficades en cap servei de cloud, perquè estic fent tot en el puto iPad. I una de les coses, ara que hem fet abans l'episodi...
Em va molt bé això perquè amb el truquis mosseguis et preguntaré com ho faries això amb
sí,
iPad. Vale.
El que he trobat és que hi ha una sèrie de coses que van malament però que va bé que vagin malament. O sigui, en el Mac és molt fàcil el canvi de context.
Molt.
O sigui, el canvi de context és superfàcil. Tens moltes maneres... És superfàcil hi ha moltes maneres de fer-ho o de tindre molta informació a la pantalla. I et salten notificacions. O sigui, és un entorn, diguéssim...
Vas molt ràpid.
És molt productiu. Sí. Però de vegades el que necessites no és ser productiu. El que necessites és agafar i fer el que estàs fotent. Si estàs escrivint un mail, estàs escrivint un mail. Si estàs redactant un document, estàs redactant un document. Si fas un Excel, fas un Excel. Llavors, el que afortunadament, si poses un teclat, tens el command tab que et pot permetre canviar d'una aplicació a una altra,
sí.
I si l'iPad...
Això fa bastant.
Llavors, pots commutar ràpid, per exemple, del navegador perquè estàs buscant informació i l'Excel que tinguis o el document de treball que tinguis, o te vas entre dos documents.
Jo amb l'iPad i el teclat el command tab el faig.
Per exemple, un dels problemes que hi ha és que... Per exemple,
és el doc.
Per exemple, el
doc ràpid, el doc amb la va dir atajo. La drecera de teclat.
Per exemple, una de les coses que t'obligues a treballar, jo treballo ara amb diversos processadors de textos perquè no pots tindre més d'una finestra de text oberta. Jo el que faig és que hi ha dos documents que han d'estar relacionats, doncs un està en Pages i l'altre està en Word i un altre està escrit.
Que no pots tenir, són dues sessions de la mateixa aplicació oberta.
Exacte, no tens dues sessions, això no ho tens, però et concentres més. O sigui, estàs dient, ara tinc que anar cap allà, mira, deixa't estar.
Concentraries igual tenint dues sessions de
Word. Això és una excusa barata, em sembla. Sí.
No, jo,
és una funcionalitat que no la té.
No ho té. Okay. Jo estic d'acord, no ho té i ho trobo a faltar. Però el fet de que no hi sigui, quan no t'impedeix treballar, i de vegades dius, ostres, quanta estona seguida porto treballant aquest document i quantes vegades hagués fet microescapades. I de vegades sí. No activitats de productivitat, sinó microescapades en el Telegram, escapades en el Twitter o escapades a veure si ha arribat algun mail que em permeti desconcentrar-me. Llavors, això, dius, mira, doncs treballes amb una... A més, el que han fet moltes de les aplicacions, tant el Word com el Pages, com moltes aplicacions, el que han fet és han tret moltes opcions de coses que es poden fer que estan pels menús en les seves equivalents a Mac, però les que han triat estan molt ben triades. I segurament es pot treballar, pot ser gairebé el 99% del temps, el 99% de les vegades, només amb aquestes funcions. I potser aquest 1% no cal fer-ho.
No, però hi ha certes coses, jo què sé, per exemple, amb l'iPad seleccionar un tros de text
és complicat,
és superlent.
Sí, en canvi amb
la selecció de text és lenta.
O arrossegar coses. O...
L'arrossegar i el selecció...
Seleccionar i arrossegar ho fem contínuament si treballem de manera productiva en un Mac. I això és un dels problemes.
Bueno, també ho pots fer amb el teclat i amb el Shift.
Sí, però has de posicionar-te. És que és un rotllo, una mica rotllo. Hem d'anar acabant.
El problema és quan selecciones de finestres on no estàs editant.
Exacte.
Si estàs amb la finestra de text on tu estàs editant, et mous amb el dit i a partir d'aquí fas servir el teclat i ja està.
Però si no, no.
El problema és que com si estigués amb un navegador, el...
cert,
és molt fàcil seleccionar.
Ara que estem dient això, ha sortit una patent de trackpad a dins de la funda de l'iPad. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí.
Sí, però aquesta patent de trackpad, aquesta patent de trackpad necessitaria d'un mouse i ha d'haver-hi un cursor a l'iOS.
Clar, és el que... no sé.
Ha d'haver-hi un cursor.
Que hi hagi una patent no vol dir res. També hi ha la patent de bateria dins de les fundes de l'Apple Watch i que els anells els tinguis a la mateixa...
que els anells de la bateria
estiguin... no,
funda,
estiguin... no, perdó.
En la mateixa corretja. Ficar-te els anells a la corretja.
Els anells a la corretja.
Oh, això és molt de postureo,
sí, fa bastant que va sortir.
A més, tia, quan vas per la nit a la disco, ja tens els anells tancats.
Ja no cal
i
que et posis aquella merda que tothom ara se'l posa a la boca i tal.
Bueno. Bé, truquis, mosseguis.
Vinga, anem-hi.
No sé de què cony parles, però no vull saber.
Bueno, avui us porto dos truquis ràpids. El primer, més que un truqui, és una experiència que he tingut amb el Mac l'altre dia.
Una experiència religiosa.
Una experiència religiosa. I també m'agradaria després que féssim el pensament d'això amb l'iPad, què passaria, no? Pues mira, resulta que ara estic fent servir el cotxe. Us poso un context, No és molt important, però perquè s'entengui. Ara porto el cotxe d'un tiet, vale? Llavors, aquest...
Em podies haver comprat a les mans?
Sí.
Tu t'has perdut?
Sí, amb el meu sou de becari de mossegar la poma.
Pensava que el sou de becari de mossegar la poma donava per un Tesla. Bueno,
i resulta que aquest cotxe doncs, ara l'haig de portar al taller perquè té un problema de fàbrica. I resulta doncs, que jo ja havia fet una cita prèvia, vale? I tenia totes les dades que et pregunta del model, els quilòmetres... Soc nefast pels cotxes, o sigui, soc nefast. I a més no me'l sabia. Llavors,
ni la matrícula.
Ni la matrícula, res.
Que llavors, jo amb el meu, sí.
Llavors, tenia aquest PDF de la cita prèvia, de la que vaig cancel·lar un dia perquè no vaig poder anar, amb les dades per omplir. Doncs resulta que mentre estava fent la nova cita prèvia no me'n recordava que tenia aquest PDF guardat i me les vaig inventar. Dic, bueno, no vull tornar a trucar al meu tiet perquè m'enviarà a la merda. Vale. Doncs resulta que al fer la nova cita prèvia, dic, la vaig imprimir, allò que quan acabes el formulari web, com que les webs són una caca, doncs a vegades fas CMD i P per imprimir, llavors et guardes aquest formulari per tenir les dades. Doncs resulta que ho vaig fer molt ràpid i vaig sobreescriure el fitxer que tenia amb el mateix nom. Va dir, és el vell, bueno, no passa res, el sobreescric. Problemon, no? Perquè... Tirar la paperera, pots anar a la paperera, però quan sobreescrius
l'has cagat. Però excepte que tinguis Time Machine.
Exacte. Jo tinc Time Machine. Bueno, seria una mica vergonyós que jo no tingués el Time Machine configurat. El tinc, però el tinc a casa. Que és un dels problemes... A casa del poble, perquè ara visc aquí, que és un dels problemes que té viure a diverses cases, és un rotllo. Deixes els calçotets...
Pots anar amb calçotets d'estiu.
Has de tenir el doble de tot.
Pots anar a pelo.
A vegades també.
A pelo.
Bueno, tot això és per posar-se en context.
Però doncs... llavors per això van bé els texans amb botons, perquè amb cremallera, si vas a pelo, és complicat.
Uf, i és perillós.
Molt perillós. Llavors, millor allò és depilar-te.
Algo passa com Mary...
Depilar-te. Sí, exacte, algo passa com Mary. Ara estem aquí.
Vale. Doncs tot això era per posar en context. Doncs aquí se'm va ocórrer una cosa que porten tots els Macs portàtils, que són les... són les snapshots locals de Time Machine. Són còpies de seguretat locals de Time Machine, una passada, que no me'n recordava. I
això existeix?
Això existeix.
I està en el Mac?
Està en el Mac, és a dir...
És a dir, tu pots tirar enrere a l'estat d'un arxiu sense tenir atatxat el disc dur de còpies de seguretat de Time Machine?
Sí,
però això mateix. Me voy a hacer una paja.
Aporta't en el trastoquet de gravar i...
O sigui, si tens configurat el Time Machine...
Però és que no tinc redobles.
Per això m'encanta el Mac. És una cosa que no vull deixar mai. Doncs això, que ho sapigueu, que teniu les instantans locals de Time Machine. Podria donar més informació, però com que no tenim temps...
Us adverteixo que avui tornareu a arribar tard a classe.
Sí, el cas és que això, que ho sapigueu. Llavors, l'altre truqui que tenia per aquí és un que ens va passar l'Isaac Bessora, que és doncs, un oient i bastant actiu del xat, vale? I és que us en recordeu que algun dia que va passar, que us dic, si algun dia cometeu un crim o tal, heu d'apretar 5 cops el botó De, doncs, em va dir, ei, mira, també hi havia aquesta cosa, que és la que vaig a dir ara. Doncs, si aneu a General i a Emergència, això estic parlant de la iOS.
iOS, a veure, General...
De la iOS, sí. Doncs això és una cosa que li va passar al Fede un dia de puro mà, que és bastant... bastant que no, quan li va passar no vaig entendre
emergència
què va passar.
Emergència sort. Ah, si has d'apretar el de costat i el lloc de fer la foto, el de sota, no?
Exacte, doncs això, si apreteu 5 cops, que això jo us ho vaig dir, doncs es desactiven la seguretat biomètrica. És a dir, si teniu Face ID, doncs...
Però si fem així, fa una trucada d'emergència, no? Bueno, et surt això.
Ah, exacte. Doncs en aquest cas, doncs, també podem activar que es faci una trucada automàtica al 112, vale? Una trucada d'emergència.
Però això està desactivat per defecte.
Està desactivat per defecte. Vale? Que això
és molt interessant amb l'Apple Watch.
També,
sí.
Que a més és quan caus. També amb el teu és quan caus. Que no sé si funciona aquí ja això.
Ah, sí, i a més pots afegir contactes a l'aplicació Salut.
Exacte, això és una cosa és que també algun dia hem de parlar de l'aplicació Salut, però si tu tens els teus contactes d'emergència, que us ho recomano bastant que ho tingueu, perquè si el mòbil està bloquejat i us troben allà mig mort, que puguin trucar a la mama o a l'àvia o què sigui, no? Doncs una cosa que és curiosa, que això és el que li va passar al Fede de puro mà, que és que si apretes 5 cops el botó, fa aquest soroll que el pots activar també, vale? Que, és a dir, t'està avisant... Merda, estic... Vale.
Ho estàs trucant al 112.
Ja està, bueno, que sapigueu que m'ho va passar l'Isaac Bessora i hi ha més dades, o sigui, pots fer més coses dins d'aquest menú. Us el podeu mirar.
Ja està?
I he acabat.
Vale. Anem a les propostes corrents, es queden 4 i les hem de dir.
Sempre em passa igual.
Que sempre, clar, com estàs aquí enfrescat, no, és normal, no et dono temps.
Voy.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, doncs com aquests dies estava editant el punt Acte Access, que és un arxiu que està a l'arrel de...
És un arxiu fantàstic, meravellós, que a la gent li encanta tocar.
Sí, que pot fer moltes coses. De fet, em van dir, no toquis a l'Acte Access per fer servir redireccions 301 i 302, utilitza un plugin que no funciona.
Que no funciona.
Per tant, on has d'anar? On hagués hagut d'anar des del primer dia i deixar-me de plugins.
A l'Acte Access, com els homes de veritat.
Com els homes de veritat. Vale, doncs, arrel de tot això he estat provant editors...
Quan tu edites a l'Acte Access, el pèl del pit et creix més de pressa.
Sí. I se'm posen els mugrons
tiesos. I la veu és més greu. Estic editant un Acte Access.
Em baixa l'espil.
Exacte, estàs
prou,
allà.
Prou.
Doncs, ara m'estic molant, sóc un home.
Doncs això.
Carinyo, vine cap aquí.
Que ja estem parlant minuts i he de parlar d'això. Doncs el que us volia dir, que arrel de tot això m'he donat compte que el text Wrangler, que era l'editor que ja feia servir per defecte...
Va molt bé,
Sí, però ja no anirà ja perquè és 32 bits i no l'estan actualitzant i no funcionarà a Mac.
Fa temps que es va morir, aquest editor.
Està mort.
El text Wrangler?
Està mort.
Si anava molt bé.
Alternatives. Anava molt bé, doncs alternatives. Una és Atom, que és un editor de codi, que m'agrada molt perquè és open source i ve a ser un substitut del Notepad Plus. Vale? Està prou bé, és software lliure, l'he provat, té moltes funcions. Però encara hi ha una altra que m'agrada més, que és la segona proposta que us porto, que és és de Microsoft.
No!
No
pot ser!
Pues està molt bé i funciona
no
molt
bé.
Funciona bé. El Visual Studio Code.
No pot ser!
Brutal.
Però sempre i quan facis C#, no? Sempre i quan desenvolupis amb C#.
No. Cal. Ell mateix detecta quin llenguatge estàs fent servir i ja et proposa... diguéssim, la plantilla i tot. Molt bé. La veritat és em vaig quedar sorprès perquè és molt més ràpid i més intuïtiu.
Tots l'any se mossega la poma per això. No.
Però Visual Studio Code de Microsoft per Mac
diuen que funciona,
va molt bé.
Per què m'has fet això?
Jo us en recomano un altre.
Sí, sisplau.
Un altre que està molt bé, que es diu Sublime Text, que també és bastant...
Almenys no és de Microsoft, no?
No, l'únic que... val 70 paus, però que sapigueu que el pots fer...
Sublime, però jo els que us dic jo són gratuïts,
No, aquest també és gratuït.
Però són 70 pavos.
Que això és una cosa que li vull dir al tio. Si posa la 20 i jo te'l compro, però 70 no. Exacte. Vale? Però l'única sí, cosa no... que té el de 70 és que no et diu que no estàs registrat. Vull dir que... I funciona molt bé, perquè pots agafar moltes línies.
Bueno, hi ha gent
i treure...
que li paga 10. Ell ja s'ho deu haver estudiat.
Per fer segons quines coses amb text, va molt bé el Sublime Text.
Vale.
Bueno, a veure, una cosa. Jo ara me'n tinc que anar a només dir que, sisplau, els que no heu anat a veure Bohemian Rhapsody...
O Harry Potter.
El Harry Potter no hi ha una altra vegada?
Sí.
Un altre Harry Potter?
Sí.
En sèrio?
La 2.
Però...
De la prequela.
Ah, de les prequeles. Bueno, deixa't els Harry Potter. Això es pot veure en DVD. El, no. Que, no es pot veure, dic, el que no es pot veure en Blu-ray o amb auriculars és anar a escoltar. O sigui, aneu a la pel·lícula a escoltar-ho. O sigui, a part de que la pel·lícula està molt bé i és fantàstica i us caurà la llagrimeta i si no és que sou sers pluricel·lulars, l'àudio és una
I
cosa
esteu tot el puto
acollonant.
Dia a Instagram.
És algo acollonant. L'àudio és acollonant.
I la història està
La història està molt ben trobada, es nota que hi ha els Queen a darrere, que està tot molt ben muntat, però a l'àudio és algo realment acollonant, no us dic més. Aneu allà només, encara que aneu amb els ulls tancats, a escoltar la pel·lícula.
De fet,
increïble.
La gent que escolta podcast, un percentatge molt gran, és amant de l'àudio. Per això la gent quan sona fluix o sona baixet o a les falques...
No sé si l'Albert Murillo hi ha anat, però Albert, vés-hi. Vés-hi perquè
Albert,
és acollonant.
És brutal, l'Albert. Vale, tu tenies, Magma, un
jo
vídeo.
Jo me'n vaig, adéu.
Adéu. Marc, adéu.
No, bueno, sí. Tinc dos. L'he
vist.
Bueno,
i que... aquest vídeo m'ha desconsolat.
Sí, bueno, que hi ha un... Això no és cap novetat, però hi ha un vídeo que hem trobat molt, molt interessant del test de durabilitat.
Sí, bueno, però agafen el boli i fan així, el pencil.
Sí, sí,
hòstia,
és que... Bueno, un tio que, sí, que fa un test de durabilitat del iPad Pro, si ratlla, vem si és safir, si no és safir, i l'Apple Pencil. Si voleu plorar, o sigui, és que només comença
que
el vídeo, agafa l'Apple Pencil pam, i el trenca pel mig.
Sí, sí, fa mal. Sí, sí, li treu la bateria. Sí. I, sí.
Llavors, l'altre, que era com una notícia, bueno, que sapigueu que Apple té un Black Friday també per primer any. Per primer cop, el farà de divendres a dilluns. No, o sigui, serà vergonyós segurament, perquè segur que et descomptaran 20 euros de l'iPad i ja està, però bueno, com a mínim...
Bueno, val la pena si esteu esperant a comprar alguna cosa i directament a Apple. Vale. I jo, si voleu, us explico dues coses ràpides que ens va fer arribar el Carles Starlux i ja tanquem. Un és un vídeo: per què un fuet fa soroll quan el fa petar un cowboy? És un tema científic, és un tema de física, i ho explica molt bé un vídeo que us enllaçaré. I l'altre també ell ens va parlar d'una aplicació que ha fet servir per prendre notes. Es diu, bueno, notes que són text i dibuixos, i amb l'Apple Pencil, i fa una transcripció directa a text i a imatge. Però em va agradar molt, sobretot, ja no pel text, que ho he vist algunes altres vegades, sinó que tu fas un esquema, típic esquema de xarxa amb elements, i pum, te'l passa.
Està bé.
Brutal, molt bé.
Aniria bé aquests dies per la signatura.
Sí, es diu MyScript Nebo. N-E-B-A-L-T-O.
Aquesta és de les veteranes.
Això m'ho deixes per mi? Vols que me'l llegeixi, no? Bueno, això ho explicarem un altre minuts, amb una altra proposta d'esmosseguis. Vale, i ja està, fins aquí el que us teníem que explicar en el programa d'avui. Espero que estigueu contents i que, sisplau, feu compres al Black Friday.
Exacte. Hi ha algun oient que m'ha preguntat, hosti, allò que vas dir d'aquest truqui, teniu tots els trucs a les notes del programa?
Tots.
Ell, existeixen una cosa que es diu notes del programa, podeu veure allà. Sé que és complicat en un podcast, doncs, segons quines coses, ja ho sabia, no? Però per això estan les notes.
Els truquis estan tots informats i el seu títol està posat. Si busqueu pel nom, també entreu a l'entrada i veureu la nota.
Exacte.
Vull dir que...
Molt bé, doncs, fins la pròxima.
Adéu-siau.